Després d'esta pausa publicitària, torne a col·locar un poc els oients en allò per no perdre el fil. Ens hem quedat a que Martín de Viciana està documentada la seva mort del 21 de maig de 1582 i parlàvem de que tota l'obra se la deixa en el convent del Roser, el que és avui en dia la Basílica de Sant Pasqual. En definitiva, que a Vila-real i a tot el País Valencià ens ha deixat tot un llegat de coneixement i diverses obres, és aixina, no?
Sí, i com a historiador la seva obra va ser l'esmentada crònica, va invertir quasi 50 anys de sa vida i el que fa és desenvolupar i articular una història general de la ciutat de València i del Regne de València amb un esquema que era bastant innovador per al temps. El dividís en quatre llibres. El primer llibre de la crònica, el llibre primero de la crònica de la ínclita i coronada ciutat de València i de su reino, del qual no queda cap còpia, i ahí descrivia la història de la ciutat de València des de la fundació fins al segle XVI. O sigui, tot un tresor. El llibre segundo de la crònica l'edita Joan Navarro, que veurem que li edita un altre llibre, el 1564, i fa referència als antecedents de la noblesa valenciana. I què fa? Ho ordena, aquests antecedents, en ordre alfabètic. I això li suposa que li destruïsquen, que li cremen, que li molts exemplars, molts llibres, perquè molts dels nobles que apareixien en aquest llibre se van sentir ofesos per les coses que apareixien ahir. Així que una miqueta més i no ens queda ni un, el llibre segundo. Després tenim el llibre tercero, i ahir fa una descripció curta de la noblesa espanyola i europea, del patrimoni del rei, dels ordes militars i dels monestirs del Regne de València. Este llibre és una preciositat. Jo no sé si fan això que fan còpies originals reproduint el llibre, però seria un autèntic tresor que la Universitat de València ho fera, si no ho ha fet ja. El llibre quarto de la crònica de la ínclita i coronada ciutat de València i descriu el que havíem comentat al principi, que és la guerra de les Germanies en este últim llibre.
I
un facsímil, només hi ha la paraula. Un facsímil és una reproducció tal qual era el llibre en la primera edició. I aquests llibres solen ser cars, però pagaria la pena.
I en la nostra llengua? Sí, pel qui no sona, el valencià. Sembla que va tindre un paper central en Rafael Martí de Viciana. Fins a quin punt va ser així?
Perquè tota l'obra de Martí de Viciana en un primer lloc s'escriu en valencià. Però, com sabeu, hi ha diversos períodes de castellanització del regne, iniciat sobretot per els més poderosos, i així n'hi ha un moment fort, que és el segle XVI. I això provoca que finalment es publiqui l'obra en castellà, però que es veu que originalment s'havia escrit en valencià. Altres cronistes del seu temps, com Beuter, també canvien del valencià al castellà. És el segle de la castellanització forta. S'edita el 1566, no es torna a reeditar fins al 1881, l'obra de Martí de Viciana. Així, en aquesta pregunta que m'has fet, aprofite, i ell va escriure un llibre molt curiós que es diu Libro de las alabanzas de las lenguas hebrea, griega, latina, castellana y valenciana.
Ojo!
I en aquest llibre és molt curiós perquè exposa les dificultats de castellanitzar la llengua dels valencians. Joan Navarro, que havia aparegut abans, era l'impressor de les cròniques, o d'una de les cròniques, va fer l'edició el 1574 i al segle XVIII i XIX això es torna a editar. I quina és la tesi de Rafael Martí de Viciana? Perquè és molt curiosa. Ell, la tesi seua és que el valencià ve directament de l'hebreu, del grec i del llatí, i que és molt pròxim, sobretot al llatí, i per tant és una llengua molt pura, i de fet el que fa en una part del llibre és recollir més de tres paraules demostrant que el valencià és més pròxim al llatí que altres llengües. Per exemple, apareix la paraula del llatí cel, valencià cel, llatí farina, valencià farina, germana, germana, regina, regina, de finestra, eh? I en una de les una part del llibre diu: "I més ha concedit Déu a València una llengua polida, dolça i molt bonica, que amb brevetat moderada exprem els secrets i profunds conceptes de l'ànima i desperta l'ingeni a vius primors on li resulta esclaridor. Esta llengua la van formar del millor que hi havia en la llemosina i perquè els faltava van recórrer a tres llengües més excel·lents de totes les del món, segons abans hem provat." Perquè, clar, les llengües aquestes que he dit, el grec, el llatí i l'hebreu, són les llengües, el grec i l'hebreu, de la Bíblia, les llengües clàssiques, les llengües, diguem-ne, que tot el món de la cultura conreava. I ell el que defensa, la tesi que defensa, és que el valencià és molt pròxima, per tant, era una persona que s'estimava el seu poble i la seva llengua. Per això he volgut parlar avui d'ell així, perquè ell és el que ens porta, el seu fill, en aquest gràfic que va fer de la nostra vila medieval, ens porta als nostres arrels, i als nostres arrels crec que hem de tornar quan estem desorientats, sobretot, i quan no sabem cap a on anar, doncs hem de tornar al que era la vila medieval i al que és la nostra essència, el que hem sigut i som nosaltres.
D'alguna manera ens fa recapacitar, ens torna a l'inici, i per allò que parlem no sap ben bé per què, quan ho estan les últimes dies de la seva vida, torna allà on ha nascut, no?
Sí, això diuen. Sí, que de vegades diuen també que els iaios s'assemblen molt als xiquets, en això. Així que jo crec que hem de quedar-nos en aquest pensament, no? Que esta gent ens recorda cada vegada que la consultem el que hem sigut i el que d'alguna manera hem de continuar sent.
En estos repassos que fem de persones que han tingut molt que veure en la vida que avui tenim, està molt bé sentir-los o veure què ha sigut la seva història per reconèixer el valor que tenen. Jo no imaginava que este personatge estimava tant el valencià, una llengua a la que jo adore.
Sí, entre altres coses, estimava el valencià i estimava el seu poble i estimava la nostra vila, per això, bueno, gràcies a ell en part sabem moltes coses de la nostra vila real, perquè jo crec que ho va fer amb estima, I després també curiositats com la que hem dit a meitat programa, no?, de les pessetes pròpies de Borriana. Mira tu, sí, nosaltres també ens hem recordat de Martí de Viciana, que fins i tot la nostra població veïna va ficar la seva
pròpia moneda.
La seva pròpia en la seva cara, la seva fitxia i en el bitllet de pessetes. Borrianenques.
Santi Cortells, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres i haver-nos fet este repàs tan meravellós d'este personatge que va posar en valor allò que a voltes no ens n'adonem que en té tant.
Moltes gràcies a vosaltres.